Economia en Valors, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials dirigit i presentat per Salvador Aragonès i patrocinat per la Fundació La Caixa.
Bon vespre a tothom. Comencem el primer programa Economia en Valors a Ràdio Estel, el programa que substitueix a Plusvàlua, un nom una mica complicat, massa complicat. I en aquest nou curs estarem presents cada dijous a la tarda de 8 a 9. Comença precisament el dia abans de la celebració de la Diada Nacional de Catalunya. Que passin un bon vespre i que siguin feliços. Els parla Salvador Aragonès. Avui tractarem de tres temes cabdals, principals, que tots tenim al pensament. Parlem de la fusió de la Caixa amb Bankia, amb l'economista i vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, Joan Elias. És bona la fusió? Què passarà amb el personal? Es preveuen noves fusions? I les fusions a Europa? Després parlarem de la situació de l'escola, de les famílies, dels professors, dels alumnes. Hi haurà professorat suficient? Per què tenen por les famílies? Dilluns comença oficialment el curs escolar. Està tot preparat? I parlarem amb la directora general de la FAPAC, Lidón Gasull, de l'escola pública, i amb el president de les escoles concertades, Carles Camí. I finalment analitzarem la situació laboral a Catalunya amb el tancament d'empreses, els ERTOs, el cobrament o no cobrament de la renda mínima vital. Estem davant d'una tardor calenta laboralment? Com es veu la situació des de Comissions Obreres? Entrevistarem a Cristina Torres, secretària d'Acció Social d'aquest sindicat. I ara presentem avui en la nostra cantant, no és que sigui nostra, sinó la cantant Adele, que interpretarà Don't You Remember, No Te'n Recordes, una cançó que ha venut milions de discs. Moltes gràcies, Adele, per haver visitat el nostre programa Economia en Valors. I ara, les entrevistes, però farem amb una música de fons de The Office Theme de Michael Scott Fan Club. I ho farem en primer lloc parlant de la fusió entre CaixaBank i Bankia amb el senyor Elias. Senyor Elias, Joan Elias, bon vespre.
Hola, bon vespre.
La Caixa ha viscut ja dues fusions. La primera, molt important, que va ser la fusió amb Caixa de Barcelona, que se'n deia la Caixa dels Marquesos. La fiscalitat de les primes úniques va ser clau. La segona, amb la crisi bancària del primer de segle, i es va engolir el Banc de València. I la tercera, ara, amb la fusió amb Bankia, que es va intentar abans amb la fusió amb Caja Madrid, però la Caixa es tirà enrere perquè la Caja Madrid estava realment malament. Ara Bankia, que és de l'Estat majoritàriament, està sanejada. Diu el món econòmic que la fusió és bona per les dues bandes, si no, no haurien fet públiques les converses sobre la fusió. Tothom mereix aquesta fusió. En parlar d'aquesta fusió, senyor Elias, tenim, des del punt de vista de la situació financera espanyola, com la veu vostè? Què guanyaran els accionistes? Perquè tothom mereix aquesta fusió, el govern central, la Unió Europea, el Banc Central Europeu, les agències de qualificació com Fitch, Standard & Poor's, el Banc d'Espanya, en fi, tothom la veu fantàstica. Bé, menys els de Podemos i no sé si algun independentista. Vostè com veu la fusió?
Sí, bueno, els de Podemos tenien el seu programa electoral, que Bankia s'havia de convertir en banc públic, però certament l'experiència de bancs públics tant a Espanya com a internacionalment doncs no sembla el més adient a la conjuntura actual. Bueno, el que tenim és que l'Estat està com obligat o compromès a privatitzar Bankia des del moment en què va entrar en l'accionariat. I aquesta fusió aclareix aquest futur de Bankia i elimina un problema per l'Estat en un moment que és econòmicament convuls. I és una fusió des del punt de vista de Bankia que compleix aquest objectiu de sortir del capital, no? I per CaixaBank, doncs, hem d'entendre que és una operació favorable, perquè al final és qui la promou. Sí que podríem dir que certifica un cert fracàs amb altres intents de fusió en termes internacionals, perquè ho ha intentat diverses vegades i no s'acaba de sortir, excepte en el cas de Portugal. I amb aquesta operació el risc de l'entitat es concentra encara més en l'economia espanyola, que és la més afectada per la Covid. Però, en fi, si és una fusió que els consells consideren que és adequada, doncs tindran les seves raons de pes, sens dubte.
Sí. Al principi va haver una eufòria en borsa, especialment en Bankia, que pujava el seu valor molt fort, més d'un 30%. De fet, tenia un valor molt baix, quasi un euro. CaixaBank, que tenia un valor més alt, va pujar un 12,5%. Els dos bancs han anunciat que tindran la seva seu a València, cosa que bé, no sembla que tingui massa lògica. A més, els seus dos màxims dirigents, el president i el conseller delegat, són bascos. Què en pensa, senyor Elias?
Bueno, sí, hem de tenir en compte que el preu de les accions bancàries de tots els bancs està enfonsat. Tenen unes pèrdues enormes en aquest sentit. I és que estem en una conjuntura molt negativa, no? Especialment per les entitats financeres. El fet de que pugessin les accions quan es va anunciar la fusió, doncs d'alguna manera significa que el mercat veu la fusió amb bons ulls, i que no sempre passa així, de vegades aquests anuncis provoquen caigudes.
Sí.
En aquest cas no, per tant hem de...
No, el cas ha causat eufòria, sí.
Bueno,
que, una mica.
Sí, que considera, el mercat considera que és bona per les dues entitats.
Sí.
I respecte al tema de la seu, doncs, les dues entitats tenen la seva seu a València. Estan inscrits en el registre mercantil de València. I per tant jo penso que seguiran allà, i això no tampoc és gens estrany, no? El BBVA té la seu a Bilbao i el Santander a Santander, però els dos bancs tenen els serveis centrals i tota la cúpula directiva la tenen a Madrid. Per tant,
sí.
Domicili social i serveis centrals, què és el que compta? Per tant, i per cert, el primer executiu del BBVA és turc, em sembla. De manera que això el que sí que fa és, penso jo, és que aquesta fusió allunya definitivament la possibilitat de que CaixaBank torni a Barcelona en termes de domicili social. De tota manera, els serveis centrals estan aquí, ara s'hauran de repartir en Madrid, bé, ja veurem com acaba tot això.
Sí. Un dels problemes de totes les fusions, senyor Lies, és el personal. Tota fusió pretén reduir costos i millorar la seva eficiència. Es preveu una reducció de personal del voltants d'un 15 i un 20%. I també en el nombre d'oficines. La banca espanyola està inflada de personal i oficines, no ho creu així, senyor Lies?
Bueno, ho està, però sobretot ho estava, perquè s'ha primat espectacularment des de la crisi del 2008. El 2008 crec que hi havia més de 45.000 oficines i ara estem a la meitat, 20 i pico mil. La meitat. I en personal la reducció potser no ha sigut tan intensa, però bueno, potser ha sigut del 30 o 40%.
Sí.
I no només a Espanya, la tendència a Europa és la mateixa. El que passa és que els ajustos de personal, a veure, tenen costos. Això no surt gratis. Segurament el Banc Central Europeu permetrà diferir-los comptablement, i així es podran maquillar una mica els resultats, però això és un cost molt important, no?
Sí.
I, de fet, el que permetrà augmentar la rendibilitat serà l'eficiència, no?
Sí, de fet, aquestes operacions es fan per millorar l'eficiència i els costos.
Sí, clar. Però és una eficiència que es aconseguirà bàsicament així, reduint plantilles i tancant oficines,
sí.
La qual doncs, clar, significa més gent sense treballar, l'atur o jubilat.
Bueno, el que passa que la banca funciona bé suaument, això, perquè són
sí, pel personal.
Baixes incentivades i, en fi, és una situació que, en fi, es parla molt amb els sindicats.
No, no.
Sí, però són baixes.
És la manera de solucionar-ho, però ja dic, una fusió internacional que no, en termes d'Unió Europea, que no està passant a cap país, els mercats són molt nacionals i es resol d'aquesta manera. Què hi farem?
Sí. Parlem ara de... L'Estat acabarà tenint un 15%, el banc acabarà tenint un 15%, l'Estat, perdó, acabarà tenint un 15% del nou banc fusionat. Pensa vostè que l'Estat se'n desfarà d'aquest 15%?
Home,
o sigui, que marxarà, vaja.
Sí, aquest és un objectiu que està declarat, que ha de sortir del capital, i a més no tindria massa sentit mantenir-se com un accionista important, però que tampoc és el...
Tampoc és el que mana.
El que passa és que el que no sabem és a quin ritme. Suposo que voldrà, o potser intentarà, que el valor de les accions vagi pujant si es va superant la crisi, però està clar que...
No té cap sentit que l'Estat continuï allí.
No.
Sí. Molt bé. Totes les fusions venen aconsellades per al Banc Central Europeu. Aquest banc diu que calen més fusions, no solament a Espanya, sinó també a Europa, donada la situació crítica que es preveu, situació crítica financera que es preveu amb la pandèmia i després de la pandèmia, senyor Lies.
Sí, bueno, el Banc Central Europeu, parlem del senyor Guindos, per cert.
Sí, bueno,
I si tant...
crec que deu parlar també per boca de la presidenta.
Sí, també, sí. Com també el Banc d'Espanya, tots volen fusions,
sí.
En el panorama financer. Tot i que no està gens clar que una fusió sigui una solució. I l'exemple és Bankia, que és resultat de fusions d'entitats que no anaven bé, i el resultat va ser una entitat que tampoc anava bé.
Sí.
L'experiència de les fusions no és massa positiva, però és la solució que se'ls acudeix. Des de l'altre, per la competència...
Sí, per tenir múscul financer, per afrontar la nova crisi que vindrà, bueno, que està ja arribant sí. I que vindrà després de la pandèmia.
Bueno, sí, sí, el problema és que quan les entitats grans no van bé, aleshores això és un problema enorme.
Sí.
En fi, esperem que no sigui el cas.
I veig que el Banc de Sabadell, que tenia un valor molt baix a borsa, està pujant i ha pujat un 20% del seu valor en els últims dies. Hi ha senyals de que busca soci i també està l'Iberbank. Però veu vostè més fusions, senyor Lies? Pot estar... Què pot passar amb el Santander i el BBVA? El BBVA que va comprar la Caixa de Catalunya, precisament.
Ho estan dient, no?, que han d'haver-hi més fusions i ara sembla que és el que estan insistint les altes autoritats monetàries i financeres i sí, sí, segur que sí.
I on pot anar el Sabadell?
Això ja és la pregunta, que si la sabés, perquè hi ha hagut diversos intents, s'havia parlat d'una fusió
sí.
Bankia a Sabadell,
sí.
Pot ser que el Sabadell absorbeixi algú, bueno, ja té experiència en absorbir entitats al Sabadell,
sí.
o potser l'absorbeixen, la veritat és que això ara mateix és molt, molt difícil.
Sí. I el Santander i el BBVA?
Home, una fusió, jo penso que és la fusió més improbable en aquests moments, perquè...
No, no entre els dos bancs, sinó com a...
Com a intervinent, sí, segur, sí. clar, s'intentarà... Bueno, ja no... El Banc Central Europeu en aquest moment supervisa 12 entitats, 12 bancs espanyols,
yeah.
Una dotzena, a part del BBVA, Santander, Bankia... hi ha el Sabadell, però també hi ha Bankinter.
Bankinter, sí. Bueno, aquí la presidenta va dir que ni parlar-ne de fusions, senyora Copa.
Bueno. Ja ho veurem, això sí, un dia, i després... no, el Santander ha tingut, sí, clar, l'experiència del Popular,
sí.
En fi. Sí,
està digerit, això.
És molt complicat.
Sí. Totes aquestes fusions... en el món financer, també tenen un altre tema interessant. Saber el que passarà a Gran Bretanya, a la City, amb un premier al davant, com és Boris Johnson, que un dia diu una cosa i després en diu una altra, i sobretot que va firmar un acord amb la Unió Europea i ara diu que no vol saber res. O sigui, això crea una inseguretat jurídica tremenda, no?, i enmig de representacions escèniques tipus Donald Trump, ara diu que vol un Brexit ràpid en 3 mesos, quan porta diversos mesos sense fer res. Com veu la situació de Gran Bretanya, senyor Lies?
Sí, bueno, sí, ahir es va conèixer una proposta que han fet, legislativa, que trenca l'acord de retirada signat, i ho trenca de manera unilateral, la qual cosa tothom s'ha quedat...
Sí, sí, hi ha hagut dimissions, a més, dins el govern de Boris Johnson.
Ha desconcertat a tothom. El The Economist avui es preguntava textualment a què juga el Boris Johnson, no? No ho entenen, no ho entenen. I sembla que, bueno, que li és igual sortir sense acord, la qual cosa, bueno... tots en sortirem perjudicats, però ells, el Regne Unit, seran els més perjudicats, que són els més petits. De manera que és molt sorprenent, és molt sorprenent el que fa. No, potser és una estratègia de negociació, però, vamos, no, la cosa no va per bon camí, certament, perquè s'està esgotant el temps.
Bueno, el temps i el prestigi de Gran Bretanya, també, sí, perquè si firmes acords i al cap de 2 mesos dius que allò no val res, doncs clar, això no...
Sí, sí.
Acords internacionals, vull dir, de la...
El The Economist explica que els xinesos de seguida ho han destacat, això.
Clar.
Imaginem-nos Rússia, Xina, que veuen aquest exemple de que els acords internacionals, bueno, us poden trencar i tal. Doncs estem en una situació, francament... Estem veient coses que no ens imaginàvem. Sí.
I el món, com veu que anirà l'economia per l'any vinent amb la pandèmia o després de la pandèmia? Millorarà la demanda o es restringirà l'oferta, escarmentats amb el que ha passat aquest 2020 amb el coronavirus?
Doncs, miri, Salvador, se m'ha espatllat la bola de vidre.
Bueno, és fer previsions, a veure...
Sí, però per fer previsions, el primer que hem de saber és si hi haurà vacuna, en quin termini o com evolucionarà la pandèmia, perquè mentre això no se resolgui, és difícil pensar que es normalitzarà mínimament la situació. Ara, estan sortint estudis sobre els efectes de les grans crisis que hi han hagut històricament,
Sí.
no? I el que surt és que el mal es fa a curt termini, o sigui, de seguida tenen un
Sí.
efecte molt dolent, però la sortida a llarg termini també està molt afectada. Vol dir que això, la gent, modifiquem les nostres expectatives de futur, pensem que el futur ja no serà com ens pensàvem que era, i aleshores, doncs, bueno, les famílies tendim a gastar menys, les empreses, les que han sobreviscut, veuen que els seus beneficis són molt baixos i no inverteixen o s'esperen a invertir o a agafar personal, els inversors veuen que hi ha més risc, la cosa no està clara, hi ha més atur, l'atur és més de llarga durada, els joves són els més afectats, que precisament són el futur, no?, de la nostra societat. O sigui, tot plegat fa que la sortida sigui lenta, i per tant, si em diu l'any que ve anirà millor, bueno, esperem que la cosa vagi una mica millor, però la recuperació serà lenta i passarem un període
Serà
una
llarg.
mica de... serà llarg, serà llarg.
Doncs moltes gràcies, senyor Elies, economista i vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Que tingui un bon vespre i, sobretot, una bona diada. Adéu-siau.
Gràcies, igualment.
Vol saber com va l'actualitat econòmica explicada pels seus protagonistes? Escolta Economia amb Valors, una economia que mai es pot deslligar de les persones. Cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel amb el patrocini de l'obra social La Caixa.
I ara entrem en el controvertit tema de l'ensenyament que ha fet córrer moltes tintes de paraules, discussions, preocupacions a professors, mestres i alumnes. Parlem en primer lloc amb la senyora Lidon Gasull, directora general de FAPAC, Federació d'Associacions de Pares i Mares de l'Escola Pública Catalana. Bon vespre, senyora Gasull.
Bon vespre.
Bé, dilluns comença el curs escolar, si no entenc malament, en una gran part de l'escola catalana. Vostè representa l'escola pública. El conseller d'Ensenyament, Josep Bargalló, va dir que manquen al redor de 800 professors que no podran començar perquè tenen baixa mèdica pel coronavirus, i uns altres 900 treballaran des de casa o canviaran de lloc de treball per riscos sobre el coronavirus. Després n'hi ha els 11.000 restants que aniran a l'escola. Senyora Gasull, creu que hi haurà professors suficients per substituir els de la quarantena, més els que s'hi ha d'afegir per limitacions d'alumnes de classe, més quan se trobi algun cas de coronavirus, com ha passat en altres països que ja han començat les classes? Què opina?
Doncs no és que ho diguem nosaltres des de la FAPAC, que el propi conseller ja ha deixat clar que no hi haurà suficient professorat per...
Diuen que contractaran 4.500 professors, però no sé si de on surten.
Però el curs comença el 14 de
sí,
setembre
dilluns.
I aquest professorat no està contractat. El professorat, a més, que es va contractar amb la partida extrapressupostària de 370 milions d'euros per fer front a l'emergència educativa,
sí,
amb aquest professorat només s'han pogut cobrir els excessos de ràtio de determinats centres educatius. Per tant, amb la contractació que tenim a sobre de la taula i amb les circumstàncies que ens depara la pandèmia, no hi ha suficient professorat. De fet, a nosaltres ens consta com molts centres educatius no han pogut organitzar els grups amb ràtio màxima a 20, perquè això els obligava a haver d'emprar el professorat d'especialitats,
sí,
i no sempre el professorat d'especialitats podia exercir aquesta tasca de tutor d'un grup classe.
Sí, hi ha hagut bastant de temps per preparar-ho, això, però bueno. Els pares estan preocupats especialment perquè els fills no estiguin en contagi, perquè llavors no els hi crea també un problema amb ells, no? Està ben organitzat per tal que no hi hagi masses contagis, tot i que sabem que n'hi haurà?
A veure, nosaltres el que hem estat analitzant des de la FAPAC és que, evidentment, manquen recursos per poder mantenir les escoles obertes durant tot el curs escolar.
Sí.
Però, dit això, el que nosaltres sí que veiem que el Departament d'Educació i el Departament de Salut tenen molt clar és el protocol de gestió de casos Covid als centres educatius,
sí,
que es basa en el confinament com a mesura preventiva. I, per tant, el llistat de símptomes, per exemple, que impedeixen que un alumne o un professor pugui acudir als centres educatius és molt extens. I la previsió de confinament en el cas d'un possible contagi o de dos possibles contagis en diferents grups classes significa el tancament inclús de tot el centre educatiu i de tota l'activitat lectiva. Per tant, el que nosaltres estem observant és que la tornada a l'escola és segura perquè tenim un protocol que, a la mínima, el que fa és apostar pel confinament.
Bueno, això tranquil·litza una mica els pares i els alumnes, no? Però també hi ha un tema que és una mica complicat, que és el tema del material escolar, especialment dels ordinadors, per professors i per alumnes, per les famílies també, perquè hi ha famílies que no tenen ordinador. I no sembla, segons les paraules del conseller de l'altre dia, que estigui resolt a hores d'ara. A quantes famílies i professors els manquen els ordinadors? I quina esperança té de cara al curs que comença ara que tothom tingui ordinador?
A veure, aquí és veritat que amb la partida extrapressupostària, en teoria, es preveia aquesta digitalització per la pandèmia. El problema ha estat en que, a nivell de logística, el Departament d'Educació no ha estat capaç de poder fer aquest repartiment i, per tant, a dia d'avui a nosaltres no ens consta que les connexions a internet que s'havien promès hagin arribat a les famílies, ni tampoc als dispositius electrònics. No tenim constància d'això. Entenem que passarà una mica doncs, com va passar durant el confinament, que en el moment que les famílies, l'alumnat es vegi confinat, el Departament d'Educació, a través dels ajuntaments, intentarà buscar una solució improvisada. Però, de moment, a nosaltres no ens consta que s'hagi fet repartiment ni de dispositius electrònics ni de connexions a internet.
No són massa bones notícies. Doncs moltes gràcies, senyora Lidón Gasull, per la seva participació en el programa de Ràdio Estel. Que tingui un bon vespre i, sobretot, una molt feliç diada. Adéu-siau.
Adéu-siau. Gràcies.
Esteu escoltant Economia en Valors, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials amb el suport de l'obra social La Caixa.
A La Caixa impulsem centenars de projectes de recerca mèdica i treballem en reptes tan grans com curar el càncer, prevenir la malaltia d'Alzheimer o aconseguir una vacuna contra la sida, perquè som la fundació que inverteix en recerca per construir una societat més avançada. La Caixa és una fundació. La fundació és La Caixa.
I ara parlarem amb l'escola concertada amb el senyor Carles Camí, president, director del Centre d'Estocolm i president de la Confederació de Centres Autònoms d'Ensenyament de Catalunya que representa l'escola concertada. Bon vespre, senyor Carles Camí.
Bon vespre a tots.
El dilluns, dia 14, comença oficialment un curs molt complicat. Manquen professors, inseguretat, amb els pares, preocupats que si hi ha rebrots del coronavirus, i això afecta molt a l'escola, preocupació als professors perquè demanen seguretat, habilitar espais, etc. Senyor Camí, què els hi ha dit vostès als pares perquè tinguin confiança en el curs que comença?
Bueno, a veure, jo diria en primer lloc, parlo en nom de l'escola concertada.
Sí.
I en conseqüència amb la majoria o amb totes les escoles que represento. Les escoles estem preparades i estem il·lusionats per rebre els alumnes a partir del dia 14 del dilluns. Les escoles concertades, en general, hem estat treballant ja des de finals de juliol i aquests 12 dies primers de setembre, preparant les escoles per complir tota la normativa amb tots els protocols per saber què hem de fer, quan ho hem de fer i com s'ha de fer. I, per tant, el missatge és de tranquil·litat total i absoluta de que els pares han de portar, poden portar els fills a l'escola amb tota la garantia que l'escola complís tota la normativa i tots els protocols necessaris. Inevitablement, si algú em diu hi ha la certesa de que no hi haurà cap brot, jo crec que ni jo ni ningú això pot assegurar.
Ah, això no ho sap dir, això.
Però sabem el que hem de fer i què és el que haurem de fer. Penseu que cada escola té assignat un cap de referència i a cada escola hi ha un professor o algú de l'equip directiu que és el delegat del Covid, que està, jo deia, preparat, està instruït i està format per prendre totes les decisions que calguin quan es produeixi, si és que es produeix, algun cas dintre de les escoles. Però no podem permetre que a l'escola estiguin més mesos tancats. No oblidem que l'escola forma part de l'eix vertebrador de la societat.
I tant.
Si l'escola tanca, l'efecte dominó portarà unes conseqüències impugnables.
I tant.
L'escola tanca els crios a casa, els pares han de quedar-se a casa, no poden anar a treballar, això se'n ressenteix l'economia. Per tant, pensem, l'escola és el lloc més segur i jo només apel·lo a la corresponsabilitat dels pares. L'escola té una responsabilitat, però els pares també tenen la seva. Quan els crios surten de l'escola, vigilar en els parcs, els contactes amb els familiars. És a dir, és responsabilitat de tots, no únic i exclusivament de l'escola. Però el missatge és clar, l'escola està preparada i està il·lusionada per rebre els crios a partir del dilluns.
Sí, molt bé, és una bona... Preveu que hi haurà prou professors?
A veure, professors sempre en falten, i no hi ha amb la...
Bueno, jo si parles amb els professors te diuen, diuen que en falten molts, no?
I aquesta és una reclamació, diria, històrica.
Històrica, sí.
Sempre ens queixem que falten els recursos, evidentment, perquè clar, si les classes en comptes de 25, 5 de 15 o 5 de 12, doncs clar, lògicament farien falta més professors. A veure, jo apel·lo al sentit comú i a la realitat. Les escoles tenim els recursos que tenim i amb aquests recursos obriem les portes amb totes les garanties. Penseu que les escoles han rebut un petit reforç per part de l'administració. La majoria de les escoles concertades han rebut un i si tenen dos, tres línies, dos professors. Això ajudarà. Però si pensem que amb aquest reforç podrem tindre totes les escoles amb ràtios, com es diu, de màxim 20, això avui per avui, això és impensable. No hi ha ni espais ni hi ha professorat. Per tant, haurem d'entendre i haurem de treballar amb ràtios o amb grups, amb 22 o amb 23 alumnes.
Sí, ja t'he tocat a peus a terra aquí.
Amb totes les mesures que calgui. I pensem una cosa, que comencem en el supòsit, i dic en el supòsit perquè la majoria d'escoles concertades han fet els testos serològics a tot el professorat, comencem, jo diria, nets. Però és que ara el problema es pot agreujar el dia que un professor hagi de quedar confinat a casa. És a dir, no sé com dir-te, és a dir, tenim el que tenim, però hem d'estar, jo diria, preparats per qualsevol emergència que es pugui produir. I jo diria que sempre en aquests casos, el que jo transmeto a totes les titularitats i a totes les direccions, el sentit comú tinc de criteri, diria, per fer les coses dintre de la normativa i dintre dels protocols.
Molt bé.
Almenys el que es tracta és de començar. I començar amb aquesta seguretat. I si es produeix algun cas, ja actuarem i ja farem el que calgui fer en aquell moment.
Senyor Camí, tothom està d'acord en que l'ensenyament ha de ser presencial. Quina part de l'ensenyament podria fer-se d'una manera telemàtica? Hi ha ordenadors per a tothom?
Bé, li contesto a la primera part. La formació presencial és imprescindible amb els nivells inferiors d'infantil i de primària. I nosaltres ens plantegem, l'escola concertada i suposo que en general, que la formació telemàtica pot ser compatible a nivells superiors, el que seria ja un tercer, quart d'ESO, i el que seria també tota la postobligatòria, batxillerat i cicles. Però infantil i a primària és imprescindible aquesta presencialitat. Això no vol dir que si, donat el cas, es produeix algun confinament total o parcial dintre d'una aula, tenim els recursos, els que vam tindre ja els 3 mesos de pandèmia, per donar resposta a aquesta formació telemàtica a nivells inferiors, com podia ser de primària.
Sí.
Dit això, afegiria alguna cosa. Sí que és cert que la majoria o moltes escoles concertades, davant de la situació que es va produir, han vist amb la necessitat d'ampliar el que seria el parc d'ordinadors de l'escola, i que cada CRIO doncs pogués tindre el seu ordinador corresponent. I això ha provocat que moltes escoles, al fer la demanda d'ordinadors, ha hagut una ruptura d'estocs. I, per tant, pot ser que algunes escoles puguin quedar una mica justos amb els ordinadors les 2 o 3 primeres setmanes fins que no subministren totes les demandes que s'han fet. Però les escoles estan preparades, tenim, jo diria, els recursos, i esperem que aquesta ruptura d'estoc, tal com ens han comunicat, en 2 o 3 mesos quedin resolt.
Sí, sí. En diferents països hi ha hagut contagis. Han començat l'escola abans, molts d'ells l'1 de setembre, inclús alguns abans, i hi ha hagut contagis, han hagut de tancar escoles, han hagut de tancar aules, i aquest sembla ser un dels problemes que més preocupa tant a les famílies com als alumnes, com als professors, no?
Sí.
Aquest és el principal problema en què s'enfronta l'escola concertada aquest curs?
Sí, però és que això és inevitable perquè la seguretat de que no hi hagi contagis no la pot donar ningú.
No, això no pot ser.
Això ja estem veient que cada dia estem provant, jo diria, canviant nous protocols, tal. Jo l'únic que puc dir és que les escoles estan preparades, tenim uns protocols claríssims, com he dit abans, de que sabem el que hem de fer quan es produeixi algun contagi. I això serà inevitable. I això serà inevitable, però no ens hem d'alarmar, jo diria, a priori. I, en conseqüència, l'escola és un lloc segur, ho he dit abans, i jo apel·lo a la corresponsabilitat que he dit abans. És feina o treball o responsabilitat de l'escola i dels pares i de l'escola. L'escola és un lloc segur i els pares poden portar els crios amb tota la garantia que l'escola compleix tota la normativa. Amb tot i això, serà, jo diria, inevitable. Serà inevitable,
sí,
però bueno, ja ho veurem, jo diria, sobre la marge. També estem parlant, quan en parleu d'altres països, que no és majoritari i general, es produeix en alguna escola.
Sí, algunes escoles, sí.
Però s'haurà de prendre les mesures que calgui quan això es produeix igualment en un centre de treball o en qualsevol altre.
Sí. Doncs moltes gràcies, senyor Cavivi, per participar en el nostre programa.
Gràcies.
El veig molt animat i molt coratjós i disposat a tranquil·litzar les famílies de cara al curs que comença oficialment el dilluns. Que tingui un bon vespre, sobretot una bona diada. Adéu-siau.
I adéu-siau, adéu.
Economia en Valors, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, amb el suport de l'obra social La Caixa, cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel.
Veurem ara quina és la situació laboral a Catalunya amb els ERTOs, la renda mínima vital, els tancaments d'empreses, sobretot petites i mitjanes. I ho farem amb Cristina Torre, secretària d'Acció Sindical de Comissions Obreres. Bon vespre, Cristina.
Bon vespre. Moltes gràcies per convidar-me de nou.
No, gràcies a tu, sobretot. La situació laboral no està bé a Catalunya, Cristina, em sembla. No solament perquè no se sap què passarà amb els ERTOs, sinó que han començat a tancar empreses. No parlem ja de Nissan, sinó de l'Alemanya Bosch i també empreses de parents de Nissan. Deixem una banda Nissan, perquè ja s'ha parlat abastament, i pensem en els ERTOs. Hi ha molts treballadors que no han cobrat i molts sol·licitants de la renda mínima vital que continuen esperant. Tenen que trucar una i mil vegades perquè els atenguin. Ara sembla que els ERTOs van disminuint a mesura que augmenta l'activitat de les empreses. Per què passa això, Cristina? Hi ha massa o massa poc desorganitzada la burocràcia? Jo és que no ho entenc.
Bé, són moltes coses les que has dit i que tens tota la raó. Per una banda, la situació general dels anuncis de tancament d'algunes empreses en les últimes setmanes és molt preocupant, i també les dades d'atur d'aquest mes d'agost, que han estat les pitjors dades d'atur en un mes d'agost a Catalunya i molt pitjor que la tendència d'altres comunitats autònomes. Després, bueno, tenim aquesta crisi sanitària sense precedents que ha provocat aquesta crisi econòmica i social. Estem davant d'una pandèmia que no ens podíem imaginar fa uns mesos, i és veritat que algunes polítiques socials que es demostra que han estat molt encertades, com per exemple els acords, no?, que hem fet els agents socials i amb el govern sobre les polítiques dels ERTOs, perquè això ha evitat el tancament de moltíssimes empreses i per tant el manteniment de l'ocupació, ha generat uns problemes grandíssims per a les persones que moltes d'elles encara no han pogut cobrar la seva prestació d'atur.
Això és greu,
És degut. Doncs perquè, per exemple, a Catalunya hem tingut més de 800.000 persones afectades, i a hores d'ara ja s'ha recuperat moltíssim l'activitat i queden 128.000 persones afectades. Per tant, s'ha recuperat més del 78% d'activitat dels treballadors i treballadores que abans estaven en alerta. Sí. Però que no cobri la gent a temps la seva prestació és degut a unes retallades molt importants des de l'anterior crisi a les administracions públiques i a la feinada que ha suposat aquesta avalanxa de prestacions que era totalment impossible de preveure. Això no significa que no exigim a les administracions la millora dels recursos, la dotació del personal suficient, perquè aquesta disminució de més del 10% de plantilles en els últims anys ens ha portat en aquesta situació, que igualment hagués hagut una saturació, però no tant si no estiguéssim amb les anteriors polítiques de retallades.
Sí. Hi ha una crisi que provoca aquest tancament d'empreses que he dit abans, i no solament els bars i restaurants i el sector del turisme, sinó que anuncia el tancament d'altres empreses i del petit comerç o de la petita i mitjana empresa. Com ho veu vostè, això?
Doncs, efectivament, aquests anuncis ens preocupen, perquè les dades oficials sempre van una mica enrere. De moment, el que és la pèrdua d'aquests expedients de regulació d'ocupació temporal en extinció de contractes, o sigui, en tancaments d'empresa, el número de treballadors afectats de moment tampoc són dades massa preocupants respecte al que ja havia començat a passar l'any anterior, però és veritat que estem en una situació de risc. Per això cal renovar aquest acord dels ERTOs. Aquestes empreses que per motius de falta de demanda o perquè la seva activitat està molt limitada per evitar el contagi, que no poden fer la seva activitat totalment, cal mantenir les polítiques dels ERTOs i ajudar a les empreses, però en aquests moments cal fer una altra cosa molt important i que estem demanant als sindicats i que estem demanant Comissions Obreres de Catalunya, que és que les persones treballadores, les que queden a Catalunya, aquestes 128.000 que queden en ERTOs, quan arribin a 6 mesos, passaran a cobrar ja només el 50% de la seva base de cotització.
Sí, això és seriós.
Això s'ha d'arreglar perquè la gent continuï cobrant el 70%, que ja també és una pèrdua de salari. Però hi ha altres temes també al darrere, i des del nostre punt de vista estem dient i estem instant a negociar plans de xoc. Hem signat també amb el govern de Catalunya un acord nacional de bases, una primera base, perquè s'ha de protegir els sectors estratègics que han quedat malmesos per aquesta crisi i evitar el tancament d'empreses per mantenir l'ocupació. Però és una pandèmia que plou sobre mullat, perquè ja teníem una economia molt afeblida perquè havíem perdut pes industrial a Catalunya.
Sí, i tant.
No s'havia fet la feina que havíem de fer de canvi de model productiu i unes apostes molt equivocades, no? Els accessos que van passar anys enrere amb la construcció i darrerament amb el turisme de masses, cal un canvi. Cal més sobirania tecnològica per situar els efectes devastadors i superar-los, i cal una digitalització, una transició de canvi de model productiu. Hem d'evitar les properes crisis. Si no fem res, la següent crisi serà la crisi climàtica, i per tant hi ha d'haver un canvi de model energètic i de mobilitat sostenible. Arribem tard en alguns d'aquests temes, i per això instem en el diàleg social a desenvolupar el nou Pacte Nacional per la Indústria, i evidentment, a més, els fons europeus per superar aquesta crisi que arribaran a l'Estat espanyol estaran vinculats a totes aquestes polítiques.
Sí. No, Cristina, no et demano cap profecia, però des del teu gran angular, com veus que anirà el curs que ve, el curs que ara comencem? Per exemple, hi haurà una tardor calenta? Hi veus aspectes positius en l'economia? Bé, demà és la diada i no m'agradaria que ens poséssim massa pessimistes.
No, jo crec que hem de continuar fent una aposta per polítiques socials, tot i les dificultats que hem situat, no?, de cobrament de l'atur per part de la gent, de dificultats d'accedir a l'ingrés mínim vital. S'ha de continuar apostant per aquestes polítiques socials. Tenim gent que no ha estat en ERTO, que els van acomiadar. La tendència de les previsions d'atur és que continuarà augmentant fins que acabi aquesta pandèmia, i per tant hem de donar un suport social a totes aquestes famílies, a totes aquestes persones treballadores, alhora que suportem les empreses. Però això també s'ha de fer des del consens polític. Estem en un moment on s'han de construir aliances, i parlant de la situació política a Catalunya, doncs també nosaltres reclamem aquest 11 de setembre.
Sí, perquè el
polític.
La crisi afecta a tothom, no solament a un grup, no?, social.
Correcte. I per part de Comissions Obreres de Catalunya, més que mai, estem compromesos en aquesta construcció, no?, d'una Catalunya digna, una Catalunya que sigui socialment justa, solidària, i no només amb les ajudes de la Unió Europea per sortir d'aquesta crisi ho aconseguirem. Hem de fer moltes inversions en les polítiques públiques. Molta gent s'ha deixat la pell perquè nosaltres estiguem sans, no? Tot el personal sanitari de primera línia, les persones que han treballat en les residències. No pot tornar a passar el que ha passat a les residències de la gent gran.
I tant.
S'ha d'invertir més en la sanitat pública, s'ha d'invertir més en l'educació. Comencem la setmana que ve un curs amb moltes deficiències també en aquest diàleg que demanem, no? No s'ha fet un diàleg correcte entre el govern i la comunitat educativa, els professionals de l'educació, que són els que coneixen el seu entorn i poden ajudar a planificar les millors mesures preventives, els pares i tota la societat, perquè l'obertura de les escoles és una necessitat no només pels nostres fills i filles en el seu creixement com a persones i el seu desenvolupament pedagògic i educatiu, sinó també per tota la societat, pels pares i mares que han de tornar a la feina.
Sí, sí. Doncs molt bé, moltes gràcies, Cristina Torres, secretària d'Acció Sindical de Comissions Obreres. Que tinguis un bon vespre i, sobretot, una bona diada. Adéu-siau.
Molt bé, moltes gràcies. Adéu, bona nit.
Vols saber com va l'actualitat econòmica explicada pels seus protagonistes? Escolta Economia en Valors, una economia que mai es pot deslligar de les persones. Cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel, amb el patrocini de l'obra social La Caixa.
I fins aquí el programa Economia en Valors. Han participat Joan Elias, economista i vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, Lidon Gasull, directora de la FAPAC pels pares de l'escola pública, Carles Camí, president de la Confederació de Centres Autònoms d'Ensenyament de Catalunya, que representa l'escola concertada, i Cristina Torres, secretària d'Acció Social de Comissions Obreres de Catalunya. El control tècnic ha estat Toni Huguet, i qui us ha parlat, Salvador Agurés. Que tinguin un bon vespre, un dia feliç, una diada feliç, demà i sempre, i que tinguin un bon cap de setmana. Però, pel damunt de tot, que siguin feliços. Adéu-siau.